tot i que alguns ho donaven ja com un, en fi, com un passatge que quedava en, allò, en la llunyania, doncs ja el tornem a tenir aquí. Bé. Catalunya és a punt d'entrar una altra vegada en risc alt de rebrot de Covid, que és a partir de 100 punts. Després de la gran baixada de contagis i hospitalitzacions que ha dut el govern a aixecar la majoria de restriccions, en les últimes hores ha crescut el risc de rebrot fins al 91. Avui els principals indicadors van a l'alça i creix la pressió als hospitals, tot i que les xifres disten molt de les anteriors onades de la pandèmia. D'aquesta pandèmia i d'altres qüestions en parlem tot seguit amb el Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ben retrobat. Això de la sisena onada ens quedava molt lluny. La pandèmia manté la tendència a l'alça amb un nou increment dels principals indicadors. Cada dia ens els anem mirant i cada dia van, a poc, van creixent. I també, avui, més pacients ingressats per Covid als hospitals catalans. Estem, podríem dir, ja estem divisant o estem veient o estem immersos ja en la sisena onada?
A veure, sí que estem en sisena onada, estem de pujada.
Estem en sisena onada.
Sí, estem de pujada clarament des de mitjans d'octubre, portem gairebé, ja gairebé un mes de pujada. Per tant, no vam aconseguir estabilitzar la transmissió del virus amb nivells baixos. Això està passant perquè el nivell d'interacció social que tenim ara amb el nivell d'immunitat que tenim ara a la població no és suficient per contenir el virus, com que la interacció social no baixarà a les properes setmanes. Al contrari, hi haurà més interacció social en espais tancats perquè ve el fred i perquè venen les celebracions del desembre. I això anirà a més, i quan tenim aquestes pujades al llarg de tota aquesta pandèmia, hem dit onades. Per tant, sí, és una sisena onada. Però s'ha d'advertir que aquesta no serà com cap de les anteriors, perquè és la primera de totes que ens agafa amb gran part de la població ja immunitzada. Per tant, els efectes no seran tan, diguem, catastròfics com van ser les anteriors. Serà una sisena onada que hi pot haver molts casos, però que no esperem que hi hagi tants casos greus.
L'augment de casos i hospitalitzacions afecta majoritàriament a persones no vacunades o persones també vacunades?
A veure, els contagis afecten a persones que no tenen una bona protecció immunitària. I això passa amb dos, poden passar dues situacions. Una és, efectivament, persones no vacunades, i una altra és persones que sí que es van vacunar, però que es van vacunar ja fa uns mesos, i llavors l'eficàcia de la vacuna per prevenir el contagi ja comença a reduir-se. Això sabem que amb la de Pfizer al cap de 4 o 5 mesos ja es redueix, i després, com més mesos passen, més baixa la protecció contra el contagi, tot i que es manté una alta protecció contra les complicacions greus. Aleshores, quan mirem la distribució per grups d'edat a Catalunya, el que estem veient és que pugen. Qui més puja, qui més alt està ara, és els menors de 12 anys, els nens. Per tant, població no vacunada. Després també hi ha el grup d'edat que ve després, és el de 30-49. I aquí hi ha una part de població no vacunada i també hi ha una part de població vacunada que potser són pares de nens que s'han contagiat i porten el virus, i, en fi, que pot passar, no? I després també estem veient que hi ha un increment en tots els grups d'edat, també en majors de 60 anys, en majors de 70 anys, que sí que estan vacunats. I per això és tan important que en aquest grup d'edat, a qui se li recomana, es posin la tercera dosi per estar millor protegits davant de l'increment de casos.
Aquestes franges que dius ara, 60-70, són els que potser es van primer vacunar i ara els hi ha baixat l'eficàcia de la vacuna?
Clar, això també influeix, perquè es va començar a vacunar pels grups més vulnerables,
sí,
i per edat es van començar a vulnerar els més grans de tot. Per tant, aquests són els que ara tenen menys protecció contra el contagi i també són un grup d'edat que són, tenen alt risc de complicacions si contreuen la Covid, tot i que el tinguin més baix perquè van tenir una primera dosi i una segona dosi. Llavors, en aquests grups es recomana la tercera dosi.
Però que no ha començat ja la tercera dosi?
Sí, sí, ja ha començat. Sí, sí.
La tercera dosi creus que s'acabarà aplicant a tothom? Perquè primer, la primera dosi, és a dir, es va... Perdó, la tercera dosi primera per a majors de...
70 o 80.
Persones de risc. Sí. I això vol dir que estem encaminats a distribuir una tercera dosi a la...
Per tothom.
Per tothom?
Mira, sí, la tercera dosi serà per tothom, però el que no sabem és quan. I m'explico. Per què serà per tothom? Perquè les vacunes actuals contra el coronavirus no protegeixen, no immunitzen per tota la vida, com tampoc no ho fan la del tètanus o la de la febre groga.
Exacte.
I aquestes, hi ha algunes vacunes que al cap de, abans o després, t'has de revacunar. El que no sabem és quan. I el quan dependrà de què vulguem aconseguir amb la tercera dosi. Si el que vols aconseguir és evitar contagis, aleshores, per exemple, perquè et ve la sisena onada i no saps com gestionar-la, aleshores, com abans millor, i a la població adulta sana se li recomanarà aquest mateix hivern. Ara bé, si el que vols és evitar complicacions greus, no el contagi, sinó que pugui ser una Covid greu, aleshores no serà per aquest hivern, serà per més endavant, perquè haurem de veure quan dura la protecció de la vacuna contra la malaltia greu, que sabem que dura més que contra el contagi.
Aquest augment de casos i hospitalitzacions pot comportar que tornem a algunes restriccions? Pot donar?
Sí, això dependrà de com evolucionin les hospitalitzacions. Perquè si tenim molts casos, un gran increment de casos, però són la gran majoria lleus i no comporten un gran increment de casos greus i d'hospitalitzacions, aleshores no hi haurà motiu per aplicar grans restriccions. Ara bé, si a les properes 3, 4, 5 setmanes veiem que s'incrementen els casos greus i les hospitalitzacions de manera important, aleshores sí que s'hauran de pensar mesures per contenir aquesta nova onada.
Marcarà les restriccions o no el nivell d'hospitalitzacions?
Que sempre ha estat el més important. El més important mai han estat la incidència, els contagis. Ens fixàvem molt en els contagis perquè hi havia al començament una mena de regla de 3 que sabíem que per 100 contagis hi havia 10 hospitalitzacions i una mort. I llavors els contagis era el primer indicador que et deia el que passaria uns dies després amb hospitalitzacions i amb mortalitat. Però des de la vacunació aquesta regla de 3 s'ha trencat. I ara no sabem quina és la regla de 3, perquè estem en una nova fase de la epidèmia. Aleshores, el més important, els contagis pugen, s'ha de vigilar, no és una cosa que es pugui ignorar, però el més important seran les hospitalitzacions.
El que és curiós és que tenim, els que s'han vacunat, un passaport Covid, que d'altres països te'l demanen només entrar a fer un refrigeri, i aquí no es demana enlloc. Vull dir, només es demana per entrar a la discoteca. Vull dir que és realment curiós que d'altres països es demani el passaport Covid i aquí no. No sé si amb l'increment dels casos de Covid, que cada dia va creixent, si arribarem, arribarem a haver d'aplicar aquesta demanda d'ensenyar el passaport Covid.
A veure, aquí hi ha dues parts. Una és si convé el passaport Covid i l'altra és perquè aquí no el tenim. Si convé o no. Anem a veure, us faig una pregunta. Entre poder anar als bars, restaurants, cinemes, teatres, concerts, estadis, a tot arreu, amb passaport, o que ho tanquin, què preferiríeu?
Passaport.
No perquè sigui una mesura perfecta. És una restricció de llibertats, és tècnicament complex, no és una mesura idònia, però és un mal menor. I, a més, en un país on el 90% de la població que ha tingut accés a les vacunes s'ha vacunat voluntàriament, segurament seria una mesura molt ben acceptada. Per tant, si arribem a un punt que s'han de prendre mesures per contenir la onada, aquesta seria una de les primeres que seria raonable. El problema és que, tal com està muntada la presa de decisions respecte a l'epidèmia a Catalunya i a Espanya, això es podria judicialitzar. Qualsevol que estigués en contra d'aquesta mesura podria recórrer a la justícia. I la justícia ho podria tombar. I aquest és el motiu pel qual a Espanya el passaport Covid no s'utilitza com s'utilitza a Suïssa, o a França, o a Alemanya, o a tants altres països. O a Dinamarca, que l'havia retirat i l'ha recuperat davant de l'increment de casos.
Sí, perquè fins i tot tenim el Tribunal Constitucional que ha tombat tots els estats d'alarma en una situació de, en fi, que es va prendre aquesta decisió per fer el volum amb el que s'havia generat de Covid-19 a Espanya, però ja veiem que els jutges viuen en un altre món, que potser seria el més convenient alguns d'ells que visquessin en un altre món.
A veure, és que als jutges se'ls demana que prenguin decisions que haurien de ser tècniques sanitàries sense que un jutge tingui per que tenir coneixements d'epidemiologia...
És que ells fan sentències de tot, Clar, sí. Aleshores, ells també considerem que de sanitat pensaven. També han de prendre decisions perquè ells saben de tot.
Segurament entre els jutges també hi ha de tot.
Sí, ho anem veient. Només cal veure com s'ha triat avui la renovació del Tribunal Constitucional amb alguns dels membres. Bé, el nivell de vacunació a l'estat espanyol és dels més alts d'Europa, però tot i això hi ha qui planteja molts dubtes. Ahir a Rocco Eisenhauser, a la seva secció de televisió, ens va mostrar un fragment del programa La Sexta, amb el Ferreres, on l'exministre d'Indústria, Miguel Sebastián, deia això.
Porque a mí eso de que hay un nivel de vacunación muy alto me deja tranquilo hasta cierto punto. Y a mí me tiene, usted sabe, obsesionado Singapur. Singapur ha tenido 100.000 casos en toda la pandemia hasta el 1 de octubre y 100 muertos. 100 muertos en toda la pandemia hasta el 1 de octubre. Bueno, pues desde el 1 de octubre hasta hoy se han más que duplicado los casos y se ha multiplicado por 4 el número de muertes. Dirá, bueno, es que Singapur, la vacunación, no, es que Singapur tiene más vacunados ya que España. Tiene el 86% de la población con pauta completa. Por tanto, aquí está pasando algo que yo desde luego no soy epidemiólogo, no lo sé lo que es, pero lo miro en los datos. Está pasando algo que a mí no me acaba de dejar tranquilo.
Bé, Miguel Sebastián ve datos, lo que no sap és el que passa. No sé si el Josep Corbella sap, té alguna explicació del que passa o també veu datos com Miguel Sebastián.
A veure, què està passant a Singapur? Singapur... Primer, el que passa a Singapur no és un presagi del que passarà a Catalunya, perquè són països molt diferents, amb cultures diferents, tipus d'interacció social diferent, els brots s'originen amb característiques diferents i la transmissió, la dinàmica de transmissió del virus és diferent. I a Singapur el que va fer va ser una estratègia de Covid zero. I fins al mes d'agost van tenir 12 mesos seguits amb molt, molt, molt pocs casos. Aleshores, al mes d'agost hi havia ja bastanta població vacunada i van aixecar restriccions. I des del 22 d'agost, no és l'1 d'octubre que diu el Miguel Sebastián, però això és un detall que no canvia gran cosa, des del 22 d'agost van començar a pujar els casos. Aleshores, que era el que era previsible a partir del moment en què abandones l'estratègia de Covid zero i adoptes l'estratègia de conviure amb el virus. I la sorpresa que han tingut, que no s'ho esperaven, és que tot i tenir un alt nivell de població vacunada, que ara estan entorn del 85% en pauta completa, tot i així ara tenen una molt alta incidència. Tenen una incidència 7 dies de 350 aproximadament, i això és unes 10 vegades més que la que té Espanya. I això el que està dient, i amb això té raó el Miguel Sebastián, el que està dient és que tot i tenir una taxa de vacunació molt alta com té Espanya, això no és una... Això no t'ha de fer pensar que ja està tot resolt, que ja s'ha acabat, perquè fins i tot amb una taxa de vacunació alta el virus pot trobar circuits per transmetre's i causar-te problemes. La vacunació anem a veure, tal com ho explica el doctor Sebastián, sembla que la vacuna no se n'acabi de fiar. No, les vacunes són...
Bueno, exacte, Miguel Sebastián, no. Que per cert no és doctor,
sí que deu ser doctor, no?
Va ser ministre, no?
Jo diria que deu ser doctor en econòmiques. En fi, ja ho mirarà.
Que deies que era metge.
No. El professor Sebastián.
Bueno, ara t'ho busco.
No, però en qualsevol cas...
Clar, Sebastián dubta, Sebastián, amb el que diu, sí, dubta de les vacunes.
No, la vacuna ofereix una molt alta protecció, però no ofereix una protecció absoluta i fins i tot...
El 100%,
amb un,
no.
Exacte, perquè amb una
ja
alta... I això ja es va dir, que inclús amb el 80% no tenies la immunitat de grup. Per tant, el que vol dir és que fins i tot amb una taxa de vacunació de 80%, com té en aquest moment l'estat espanyol, això no vol això no vol dir que puguis renunciar a totes les altres mesures i recuperar una normalitat com la que tenies el 2019. No encara. Vol dir això. I això és la lliçó de Singapur.
Molt bé.
No, està clar.
Avui, per exemple, hi ha una peça molt interessant a La Vanguardia que intenta aclarir... perquè, clar, ara ens trobem que tenim gent que està encostipada, gent que està patint com una semigrip i gent que pot arribar a tenir la Covid. Hi ha alguna manera una mica ràpida de saber per on va la cosa? Si estàs constipat, si tens la grip o tens la Covid...
Veure, els símptomes són molt semblants. N'hi ha alguns que són específics. Si perds l'olfacte, doncs el sospitaràs que és Covid, però en general els signes són molt semblants. Però si entre els símptomes d'infecció respiratòria tens febre, home, això en principi serà grip o serà Covid i difícilment serà un rinovirus. I en aquests casos, si tens febre, per exemple, escolta, queda't a casa, no et prenguis un paracetamol i vulguis anar a treballar. Si els teus fills tenen febre, no els hi donis Dalsil, es portis a l'escola, que és una pràctica habitual.
Home, la pràctica més generalitzada entre els pares.
No, doncs, escolta, poden ser font de contagi de grip o de coronavirus i s'han de quedar a casa. I, en fi, i ja està. Els símptomes són molt semblants d'unes infeccions respiratòries a altres, però si els símptomes són aparatosos i comporten febre, per precaució, doncs no limitem les interaccions socials tant com puguem.
Bueno, i abans que marxis, tot i que no en parlem fa dies, el volcà que segueix en erupció, els científics que segueixen l'evolució del volcà de la Palma estan pendents d'aclarir si l'increment de la sismicitat profunda és un repunt puntual o si trenca la tendència a la baixa que havia mostrat els darrers dies. Per exemple, aquest matí hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 4,8 i l'emissió de diòxid de sofre continua sent alta. Això vol dir, és a dir, que estem a les acaballes del volcà, que no estem a les acaballes, aquesta represa de l'activitat eruptiva, què ens està indicant el volcà?
Mira, la resposta curta és que no en tenim ni idea. Val, no ho sabem, escolta, parles amb volcanòlegs i no ho sabem.
No ho saben.
Clar.
No ho saben.
Ara bé, anem a veure. Des de finals d'octubre fins fa 48 hores, l'activitat del volcà havia anat a menys, s'estava calmant. Aleshores, a les últimes 24-48 hores hi ha hagut una reactivació amb diversos signes, com la major sismicitat, com l'increment d'emissió de diòxid de sofre. I aquí hi ha dues possibilitats, que és, aquest increment de les últimes hores és un fet puntual, però seguirà baixant.
La revifalla de la mort.
Exacte. O bé, després d'aquesta reactivació, la reactivació continuarà i es prolongarà l'erupció. I a hores d'ara, això no se sap.
No, no, no. Per tant, bueno, seguim amb l'interrogant de quan s'acabarà. No?
Bueno, y algún día se sabrá la verdad.
Pues claro.
Claro, algún día se sabrá y bueno, pero ya...
¿Qué verdad?
¿Y tu sospecha cuál es?
Hombre, a ver, perdona.
Que lo han provocado.
Hombre... ¿No te parece mucha casualidad que
justo
ahora...? ¿Tú estás
vacunada, Vane?
¿Eh?
¿Tú estás vacunada?
¿No estás vacunado?
Yo tampoco.
¿Estás vacunado?
¿Qué quiere, que me controle Bill Gates?
A ver, ¿cuál es tu teoría del volcán?
Hombre, está clarísimo que están provocando la erupción del volcán porque se es sabido que ahí se estaban haciendo pruebas militares desde hace un montón de años. Y estaban intentando, pues eso, desviar la atención, vete a saber, porque claro,
para no hablar de las vacunas.
Eso es una. Y la otra para toda la crisis económica que se está viniendo y todo eso. Claro,
Yo en tot cas ya te dejo para un otro día, Josep.
Claro.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Tres minuts i aquí al Versió RAC1. Atenció a tots aquells que vulgueu anar a veure el Carles Sanz.
A quina hora? A quina hora?
Bueno, quina hora? Què vol dir quina hora?
Bueno, a quina hora fan visita?
Però no és avui, no.
No, dic que els que vulgueu anar a veure el Carles Sanz al Teatre Borràs, amb el seu espectacle, que porta per títol Per fi sol, perquè abans anava amb la motxilla.
Eren tres,
I ara va sol, Per fi sol. Doncs atenció, perquè de franc... Podreu anar de franc si esteu atents.
Collons, gratis?
El que explicarem, sí, gratis.
Hòstia.
El que explicarem d'aquí 7 minuts.
Collons, no he de trucar.
Ja per el cul.
Quan dius gratis, noi?
Gratis, tu, collons. Ja me lo reprendré.